Tranquils, que parlarem de coronavirus de seguida, però avui volia començar amb una altra història, i és perquè veguem la complicació de burocràcia que tenim per fer un pas als ajuntaments, per exemple. Sense anar més lluny, mira, al Twitter, que és una xarxa social, hi ha un usuari que es queixa de que a un solar de la ciutat hi ha rates, i aporta un vídeo. I posem còpia a l'Ajuntament de Lleida. Automàticament, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lleida contesta i diu: traslladem la teva queixa al Departament de Serveis Urbans i Medi Ambient. Bueno, al cap d'un dia contesten i diuen que sí, han passat a mirar-ho i que efectivament està brut i hi ha rates. I que ho traslladen al Departament de Disciplina Urbanística, perquè aquest ho traslladi al departament corresponent perquè ordenin la seva neteja. O sigui, que en una ciutat mitjana petita com Lleida, que tots sabem els solars que hi ha, els que estan bruts i els que estan abandonats i els que cal anar-los revisant de tant en quant, necessitem passar per 4 departaments perquè al final vagi una persona a fer una neteja. El problema etern de la burocràcia. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 29 d'octubre del 2020, 12:21 minuts. Comencem Herrera en COPE des de Lleida. La burocràcia és una pena. És una pena que en ple segle XXI, amb una societat altament informatitzada com la que vivim, en la que tot podria ser àgil, vivim encara amb aquestes normes burocràtiques brutals. És el país de la burocràcia. Necessitem el doble de funcionaris que qualsevol altre país, només per moure papers d'una taula a l'altra. Al final, la feina que s'ha de fer és la mateixa que a tots els països. Mantenir, doncs, el tema social, mantenir les ciutats netes, etc. La feina és exactament la mateixa. Ara, la burocràcia que s'ha de fer perquè tot això passi és brutal. Jo crec que és el país, no sé si hi ha un índex o com ho deixi, però és el país en el que necessitem més funcionaris només per fer la burocràcia. Quan necessitaríem, per exemple, no em digueu demagògic ara, rastrejadors, hores d'ara, que és el que fa falta, o d'altres històries. En fi, que tenim 17 graus a la ciutat de Lleida, una mica més. 17 graus a la ciutat de Lleida, ara buscarem aquesta previsió meteorològica, també la darrera hora informativa. Avui parlarem de turisme interior, i com que resulta que de seguida, d'aquí uns minuts, sortirà la Generalitat a explicar-nos que els caps de setmana queden confinats a nivell municipal, ara ho explicarem, doncs quina millor manera que fer turisme interior. Parlarem amb el regidor i tinent d'alcalde Paco Cerdà de l'Ajuntament de Lleida perquè ens expliqui quines propostes tenim per conèixer i redescobrir la ciutat de Lleida, que en tenim unes quantes, eh? També ja saps que els dijous parlem de consells veterinaris, ja t'avanço que estem a la setmana de la castanyada i que parlarem d'això, i amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, també parlarem d'això. Amb la Imma Sabater parlarem del món veterinari i amb el Cristian Didier del món humà, però vaja, del mateix, de menjar, de què menjar, de què no menjar i de què no abusar, eh? Estem a dijous, a partir de la una arriben les escapades de COPE amb el David Velasco, i ja saps que ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o de tot el món si ho fas a través de la nostra web cope.es. Te'n vas a l'emissió en directe i allí tria l'emissora de Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Escolta,
una temperatura que ja ens vas avisar ahir, sí, fascinant,
sí. Sí, sí, a la tarda van arribar 22 i tenim 5 dies, sí, des d'avui fins dilluns inclòs, de tranquil·litat atmosfèrica. De temps anticiclònic, tenim les pressions més altes des del 24 de maig. És a dir, que no tenien un anticicló tan fer i que estarà 5 dies, i això vol dir pues, temps tranquil, vents molt fluixos, matinals fredes, la matinada sí que la temperatura baixa entre 1 i 6 graus, segons la comarca, però al migdia tarda, entre les 2 de la tarda i les 6, el termòmetre està per sobre de 20 graus, sí. I la perspectiva és que els propers dies fins i tot arribi a pujar tant que a les comarques del Pirineu arriben a 23, 24, 25 graus a la Seu d'Urgell entre divendres i dissabte.
Està boig, tenim... això, Armando.
Algo extraordinari. Clar.
No és normal, no, per aquestes dates, aquestes temperatures?
Bueno, sí, encara són possibles, sí, estem a principis de novembre. I només n'hi ha, l'únic fenomen possible són algunes boires o boirines matinals al baix dels rius, però que durarien poc. Bueno. Si alguna s'arriba a formar, que no hi ha previsió que n'hi hagi una boira molt intensa ni extensa, però doncs... n'hi hauria petits bancs. I tranquil·litat Armando... atmosfèrica fins dilluns.
Demà, que és divendres, fem la previsió del cap de setmana i de la propera setmana, a veure què ens diu aquesta previsió.
Molt bé.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies. I nosaltres, que ens n'anem directes a buscar aquesta darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara parlarem del que, presumiblement, dirà la Generalitat de les noves normes, que no ho ha dit encara, és molt bo això. Ja s'ha filtrat a mitjans de comunicació i a partir d'allí ja sabeu que és l'efecte dominó, ho diu un mitjà de comunicació, automàticament ho diu un altre i a partir d'aquí ho diem tots. Però oficialment encara no s'ha dit. Per tant, del que parlarem són rumors, que sí, que les fonts sembla que són molt fiables i altres vegades sempre ha estat així, però reitero, al final no deixen de ser rumors i no hi ha la confirmació oficial. Ara en parlarem. Abans, però... perquè això també és una altra història que ja la tenim a sobre, que ha vingut ara i que jo reitero que pels lleidatans, per la ciutat de Lleida, és un canvi radical en la manera de moure't i viure a dins de la ciutat, i és la Lleida 30. Demà dia 30 entra en vigor la velocitat màxima a la ciutat de 30 km per hora. I no només això, sinó que a tots els carrers que tinguin velocitat màxima de 30, que seran el 87% de carrers, podran circular per la calçada patinets, bicicletes, ciclomotors, motos, cotxes, furgonetes i camionets. O camions, no sé fins a quin pes. Tots aquests vehicles hauran de conviure i de la manera més civilitzada possible per les vies lleidatanes. Això demà entra en vigor. Demà. Encara estem esperant la gran comunicació de l'Ajuntament de Lleida en la que sensibilitzi, informi a la ciutadania. Però sí que ens ha arribat... De fet, Toni Postius ha dit que, tranquils, el primer mes no multarem. Home, només faltaria. El primer mes no multaran. A partir del primer mes, sí. Si tenim un mes... perquè et pari la Guàrdia Urbana i t'expliqui. Espero que facin pedagogia, que és una tasca també de la Guàrdia Urbana, fer pedagogia, no només el clatellot, fer pedagogia. Pot haver gent que no se n'assabenti, pot haver gent que se li oblidi, són molts anys de viure amb 50 km per hora, és tota una vida de viure sense patinets a dins de la via. Per tant, pedagogia, qui diu un mes, jo potser ho extendria una mica més. Però molta pedagogia, jo crec que o no es farà o no es farà bé. I ara em pots dir, per què tan negatiu? Doncs home, perquè he vist el que s'ha fet fins ara. El president de l'Associació de Patinets de Lleida ja ens va informar aquí als micròfons de la cadena COPE de Lleida que ells demanaven que la Guàrdia Urbana multés més a la gent que va amb patinets saltant-se totes les normes perquè fan malveure el col·lectiu que sí que ho fa bé. I ho demanaven. I no s'ha fet. Doncs imagina't, ara que entra aquest canvi tan brutal. En fi, com sigui, avui s'estan començant a col·locar ja els senyals per limitar aquesta velocitat a 30 km per hora gairebé tots els carrers de Lleida. Recorda, eh? El 87% de carrers passaran a ser 30 km per hora. Només... quedaran les vies principals a 50 km per hora. Les vies principals ja saps quines són, al final. Sobretot les que tenen dos carrils destinats al mateix sentit. Per la resta, el que dèiem ahir, quan t'asseguis a conduir, posem-nos tranquils. I si sortim justos, posem-nos tranquils. No ens alterem, perquè, i ho dic en primera persona, ens ha passat a tots més d'una vegada. Ens transformem al darrere del volant. Ens transformem, però a pitjor. I d'aquí després pot haver algun accident i després te'n penedeixes tota la vida i dius, bueno, tot el que anava a guanyar, un minut, dos minuts per intentar córrer més, que la vida no són minuts. Posem-nos tranquils i sortim amb més temps, si cal. Estem davant del cap de setmana de la Castanyada i els pastissers, tot i tot plegat, encara amb optimisme la campanya de panellets, malgrat aquesta incertesa per possibles noves restriccions que, ja dic, s'han filtrat i que tot sembla indicar que a partir de 2:15 es publicaran. Els clients, a hores d'ara, estan optant per safates més petites. Evidentment, com que no ens podem reunir a casa amb els amics o amb les famílies, doncs agafem safates més petites, que també ens anirà bé, eh? que hi ha molt sucre per aquí. I si no, ens els fem a casa. Recordeu que està limitat a 6 persones, eh? Per tant, ull a tot plegat. La Guàrdia Urbana de Lleida, per cert, ha posat més de 2.300 denúncies des del març per incomplir mesures sanitàries. I això que tampoc tenen excessiu recel per fer-ho, eh? Això vol dir que jo no entenc, perquè ens ho han explicat per activa i per passiva el que podem i el que no podem fer, que s'hagin posat 2.300 denúncies des del març. Vol dir que hi ha un tant per cent de gent que passa de tot. I són aquests els que s'ha de vigilar, no els que s'esforcen per fer-ho bé des del març, cada dia, cada dia, cada dia. No et dic ja que s'ha de premiar els que ho fan bé, però escolta, els que ho fan malament, ho sento, és que se'ls ha de sancionar, se'ls ha de marcar, perquè és que si no, hem arribat on hem arribat. Així estem. Tot sembla indicar que s'anunciarà que hi haurà un tancament perimetral municipal durant el cap de setmana. Què vol dir això? Doncs que els municipis, que no es podran entrar i sortir dels municipis. Però això ho haurem de fer nosaltres. No poden posar policia a cada municipi, això està clar. Per tant, ho hem de fer nosaltres. Però ull, perquè si t'enganxen fora, llavors ve com ve la multa. Per tant, escolta, si ens diuen això, doncs, escolta, podem no estar-hi d'acord, fem-ho. Tancament perimetral municipal durant el cap de setmana, pels propers 15 dies. I, a més, vindrà acompanyat de suspensió d'activitats culturals, de restauració i, a més, de les extraescolars. A veure com ho expliquen, això. Res d'extraescolars durant les dues propers setmanes. El tema de la restauració ja plou sobre mullat perquè ja estan tancats. El que sí que diuen, reitero, són rumors, que això no hi ha res oficial encara, que allargaran una hora el tema de el repartiment a domicili de menjar, o menjar per endur, en lloc de les 10, que és quan comença el toc de queda, que això segueix, de 22 a 6, doncs extendran fins a les 11 el tema de repartir i menjar. Bueno, veurem com va, tot plegat. Segueixen recomanant el teletreball, sempre que es pugui, les escoles obertes. En fi, jo no ho veig gens clar, eh? Però així és com anem. Mira, per exemple, Andorra, que també no sé si és excessiu o no, limitarà a 2 persones les trobades familiars i d'amics en domicilis a partir d'aquest dissabte. Evidentment, tenint el punt de mira el tema del Halloween o de la castanyada. El govern del Principat d'Andorra també decreta l'obligatorietat de teletreballar sempre que sigui possible. O sigui, aquí sí que passa a ser obligatori sempre que sigui possible. Si no és possible, doncs no és possible. I a tot això, i això en parlem els dilluns amb la doctora Torrejón, la relació entre sobrepès i obesitat i desenvolupar la Covid-19 de manera més severa, doncs s'ha otorgat una beca a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per un estudi sobre l'obesitat i la Covid-19. Preveuen avaluar fins a 450 pacients per conèixer l'impacte de la composició corporal en l'afectació del coronavirus. Això són coses que diem, però quan tinguem dades oficials, doncs perfecte. Quines són les dades per ser hores d'ara? Doncs mira, a la Plana de Lleida tenim l'índex de rebrot a 678. Pujant. Males notícies. L'Alt Pirineu i Aran, de 595, pujant també. Males notícies. I a nivell de Catalunya, de 838, també. Altíssim. A partir de 100 és alt. A partir de 100, eh? A partir de 100 és alt. Per tant, és que són males notícies. Mira, però no vulguis. A 70 és moderat i a 30 és baix. Per tant, és alt. I és un problema greu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I mira, tot i que pugui semblar estrany que amb la que està caient o amb el que està venint puguem parlar de fer una mica de turisme, crec que no és una mala època ni un mal moment
per conèixer el que t'ofereix Lleida, per exemple. Evidentment, evidentment, eh? Però això és una cosa que s'ha de posar per davant de tot amb totes les normes de seguretat, totes, la de distància física, la de la mascareta, la de la higiene, la dels grups de persones, etc. Això, evidentment, però no trau que, escolta, puguem moure'ns per Lleida i conèixer racons o conèixer històries que potser no sabíem. Segur, eh? Segur que n'hi ha alguna que no sabem. Mira, per parlar de tot plegat avui, ens acompanya el tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria, el Paco Cerdà. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, per cert, ja trobem a faltar també les tertúlies, eh? Que ara ja fa dies, eh?
Bueno, t'hi diu bon substitut.
No, evidentment, sense desmereixer, eh? Ni molt menys, però jo ho dic sempre, trobo molt a faltar el que vingueu tots plegats, els estudis, eh? La presència física, per entendre'ns.
Pues, tornarem.
Sí, home, evidentment que sí. Regidor, escolta, suposo que estàs d'acord amb mi, amb la que està caient i seguint totes les normes de seguretat, però hi ha coses a Lleida que encara mereixen ser descobertes, no?
Jo crec que sí. I si més no, com a tota la vida, redescobertes.
També.
És a dir, no hi ha cap espai que la segona, la tercera o la quarta vegada que tornis no trobis algo de nou.
Uh-huh.
Per tant, i a més, no estem parlant única i exclusivament de la gent que vingui de fora quan parlem de turisme, parlem de la pròpia gent de Lleida, que més ara que mai té que estar orgullós de la seva ciutat i li tenim que ensenyar la nostra ciutat.
Clar. Turisme de Lleida ofereix, perquè clar, ara parlàvem de redescobrir o descobrir, això ho pots fer per lliure, o pots fer cas de les propostes de turisme de Lleida, perquè ens oferiu visites guiades tots els caps de setmana i festius de tardor. De fet, tenim tres circuits, ho heu agrupat per temàtica, hi ha tres circuits, la Lleida City Tour, la dels castells dels templers de Gardeny i els diumenges d'arqueologia. Parlem-ne una mica de totes, Paco. Per exemple, la Lleida City Tour.
La Lleida City Tour, Lleida és molt plena, i quan parlem de Lleida City Tour parlem de diverses visites amb tot l'aspecte que tenim, tant cultural com patrimonial de la ciutat. Estem parlant de que hi ha diverses rutes per dintre de la ciutat que no coneixem, o que sí coneixem i però ens falta descobrir. A vegades veiem uns edificis molt xulos, molt singulars, moltes vegades són edificis modernistes, que n'hi ha uns quants aquí a Lleida, habitualment vinculades a famílies determinades, i que les nostres guies, els nostres tècnics, t'ho poden ensenyar, t'ho poden explicar i te poden dir. També tenim una Lleida medieval i una Lleida secreta molt potent, que te poden donar moltes opcions de conèixer. És a dir, són diverses rutes que nosaltres necessitem tindre d'una forma normal i d'una forma que a nosaltres ens ompli d'orgull. I aquesta és la història de Lleida City Tour. Unes visites molt econòmiques, estem parlant de 5 euros la visita, amb uns professionals que, a més de que ara se ten que guanyar la vida, són i els tenim que ficar en valor perquè són autèntics experts, i crec que és importantíssim.
Per cert, us avanço ja una plana web, www.turismedelleida.cat. Allí trobareu tota la informació que des de l'Oficina de Turisme de Lleida ens van preparant, a part de l'agenda, aquestes guies i d'altres històries. A www.turismedelleida.cat. Estàvem parlant de la visita guiada anomenada Lleida City Tour, que és una visita guiada pel centre històric i comercial de la ciutat de Lleida, que té lloc els diumenges a 11:45, amb sortida des de l'Oficina de Turisme, que és un bon punt de sortida, Paco, dins de l'eix comercial.
El millor. El millor perquè, a més, és casa nostra, i perquè, a més, l'acabar aquí i el començar aquí te dona la possibilitat d'entrar dintre de la nostra Oficina de Turisme i veure tot el merchandising que tindrà la ciutat, que és molt bonic i que realment val la pena, eh? És a dir, aquell marraco i totes aquelles, aquell lloc, val la pena que ho aprofitin.
Clar. Per cert, a totes les visites guiades, evidentment, perquè això és així, necessiteu apuntar-vos, i reserva prèvia. No, mira, vaig allà i ja està, reserva prèvia. Ho podeu fer a turismedelleida.cat. Ho podeu fer trucant al 973-700-319. 973-700-319. I també ho podeu fer acostant-vos directament a l'oficina de turisme, en ple eix comercial. O sigui que ho podeu fer de les tres maneres, com us vagi millor. La Lleida City Tour, que com ens deia el regidor, és assequible i que, a més, redescobrirem segurament racons del centre històric i comercial de la ciutat de Lleida que potser o ni coneixíem o potser ens havíem oblidat que ja coneixíem, que aquesta és l'altra, que el temps passa molt ràpid i que de vegades també ens oblidem ens oblidem d'aquestes històries que coneixem. Paco, escolta, en la propera entrevista parlarem del castell dels Templers de Gardeny, que jo crec que és una de les joies de Lleida. De fet, el castell de Templer de Gardeny constitueix un dels testimonis més destacats de l'arquitectura templera aixecada a Catalunya durant la segona meitat del segle XII. I també parlarem de l'arqueologia, perquè també en tenim a la ciutat de Lleida, i de fet vosaltres teniu una visita guiada només a les sales d'arqueologia de la ciutat, que està organitzat des de l'Arxiu Municipal d'Arqueologia perquè vegueu la riquesa arqueològica de la ciutat. Són dues bones propostes, també.
Exacte, i a més, contem no solament la importància dels dos turons, del de la Cervella, sí, que òbviament és el més conegut, sinó del turó de Gardeny, que ens dona aquesta visió de lo que ha sigut la ciutat des de l'edat mitjana fins avui. Importantíssim, absolutament, i a més coincidint amb els 900 anys dels Templers, un aniversari des del meu punt de vista molt important, no? I quan parlem d'arqueologia, parlem d'unes visites que ens donen una visió també diferent, perquè realment tu pots passejar per la ciutat i veure un edifici, a la millor no saps molt bé com interpretar-lo ni tal, però evidentment l'arqueologia són visites que tens que anar exprés a veure'ls, exprés a que t'ho expliquin, i evidentment tenen una incidència molt més important que estiguin organitzades, perquè si no, moltes vegades ni les pots fer de forma ordenada.
Clar. Doncs recordeu, està en el carrer Major número 31, l'oficina de Turisme de Lleida, a internet turismedelleida.cat o al 973-700-319. Regidor de l'Ajuntament de Lleida i tinent d'alcalde, Paco Cerdà. Escolta, gràcies com sempre per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies i una salutació a tothom.
En Plataforma Segunda Oportunidad fuimos pioneros en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ponte en manos de los profesionales más preparados. Pagarás una cuota por honorarios justa y proporcionada mes a mes. Contacta con nosotros al teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Obrim el nostre espai veterinari, acompanyats des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, i que també els trobes a internet, a www.anadonvet.com. I si no, el telèfon, ja saps, és l'estrella, 973-266-388, 266-388. És un telèfon que et contestarà algú 24 hores al dia, 365 dies a l'any, amb horari comercial des de la botiga, i si és un problema veterinari et passen al veterinari, però si truques a la nit, a la matinada, un diumenge, per una emergència, això sí, recalquem que sigui una emergència, et contestarà el veterinari de guàrdia, i això, de veritat, que això dona una seguretat que avui en dia és impagable. 973-266-388, Anadon Veterinaris. Com sempre, nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, estem a la setmana ja darrera del mes d'octubre. Això vol dir moltes coses. Una, que la setmana vinent és novembre ja. Sí, aquesta és bastant evident. Però l'altra és que tenim la castanyada aquí el cap de setmana.
Sí, ja.
I jo, ja sabeu que en aquest país som especialistes a que sempre que s'ha de celebrar alguna cosa ho fem a taula. I normalment sempre hi ha un producte gastronòmic especial pel dia.
Sí.
La castanyada, quin és? Home, les castanyes i els panellets. I ja sabeu que tenim una línia d'explicar-vos que el que mengem les persones no necessàriament o pràcticament no s'ho han de menjar els gossos, per exemple, o ni els gats.
Correcte.
Us ha arribat alguna vegada algun empatx per excés de castanyes amb un gos?
No.
No, bueno.
Les castanyes, això és el que t'anava a dir. Les castanyes no em preocupen.
No et preocupen.
No,
per això he començat amb les castanyes. Ara, la segona. No. Us ha arribat alguna vegada algun empatx de panellets o coses dolces?
Vols dir quants, no? Quants cada temporada seria la pregunta correcta.
És curiós, això, eh?
A més, una altra cosa. Ara que ho dius, la veritat és que no crec que a molts gossos les castanyes li agradin, eh? Jo crec que li dones una castanya d'aquelles, no. Les oloren i mat, i els gats, bueno, ja ni te dic.
Però clar, si tu li poses davant del morro amb un gos un panellet, sigui del que sigui...
Vigila amb la mà.
Ah, això anava a dir?
Sí, vigila amb la mà.
Tots s'ho mengen, és que clar. Però no els hi va bé. Mira, bromes a part, ens en riem perquè és còmic i, evidentment, té la seva gràcia.
Ah, bueno, i a veure, no se li ha de donar. Jo sempre dic el mateix. Volguent, no se li ha de donar perquè vens a la botiga i tens xutxes de gos que li agradaran igual que un panillet.
Clar.
Ara, si se'ns cau una terra... Si per qualsevol cosa un nen de la casa li dona, tampoc cal
clar,
que ens espantem, no passa res.
Si veieu que se n'ha menjat un de reull, tampoc l'agafem el gos i correm cap a l'Anadon
no,
Veterinaris.
Passa
no passa res. Ara
donar-li un per mi i un per ell, com m'he trobat casos...
No, això no, eh?
A veure, va, mira, no és amb panillet, però per explicar la història, va vindre un gos... empatxadíssim, uns vòmits, una diarrea, el vam tindre que tindre aquí amb medicació, amb suero... Clar, li preguntem al propietari, però què ha menjat? Què ha anat a les escombreries o t'ha agafat algo sense que tu veguessis? I diu, bueno, li donava una magdalena per mi, una altra per ell, una per mi, una altra per ell.
Imagineu-vos, eh? Clar, imagineu-vos, això és una magdalena, un panellet que porta molt més sucre, i d'altres històries, doncs...
Ja, però t'estic parlant d'un gos molt petitet, eh? Una mala nena per mi, un altre per ell, que no s'ha de fer ni als grans, tampoc.
No, correcte. Per tant, això ja ho hem explicat alguna vegada, eh? El tema del dolç, en general, és una cosa
és
que no...
És tòxic per ells.
O sigui, a les persones tampoc és que ens vagi massa bé, les coses com
bueno,
siguin,
però no és tòxic.
Però no és tòxic, però és que per ells és aquesta la clau, la diferència, és tòxic.
És tòxic. Sí.
Per tant, escolta, que se'n mengi un, tranquils, no passa res, però que no se'n mengi dos, si pot ser, eh?
I encara que no sigui temporada, també he de dir que la ceba, quan és temporada dels calçots, també és tòxica pels gossos, eh?
La ceba?
Sí, quan és temporada de calçots...
Però a veure, els gossos potser no hi corren, per menjar cebes, o què?
Bueno... És tòxica. L'all i la ceba és tòxica i hi ha alguns que s'ho mengen tot.
O sigui, la qüestió és que just el que no poden menjar, allí hi hem de posar el nas, per entendre'ns.
Exacte.
Bueno.
Ah, i ara que també està molt de moda, que també es mengen moltes xutxes...
Sí.
Bueno, el que es diu Halloween...
Sí, el Halloween aquest, sí.
Xutxes tampoc, eh?
Ah, tampoc. Ah, clar, xutxes clar.
Xutxes d'humana...
Clar. No, però veus, això ho teniu molt fàcil. Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. De veritat, si no ho heu fet mai, proveu, que allí en tenen de llaminadores per gossos. I, escolta, un cop a l'any tampoc fa mal. Una llaminadura per un gos, per fer-li, jo què sé, el dia diferent, doncs li doneu la seva i tu la teva. I ja està. Però vull dir, les gominoles, res de caramels
si
ni d'històries.
Si teniu nens o padrins a casa... Vigileu-los, que els encanta donar el gos
clar,
que no li han de donar.
Bueno, de totes maneres, pues, si teniu gent gran a casa o canalla, Doncs us atenseu a anar d'un veterinari al carrer Segueria número 11, compreu unes llaminadures pel gos i els hi doneu als nens i els hi expliqueu, perquè a més és un bon moment per fer pedagogia pues, amb la gent gran i amb la gent jove de casa, i dir, escolta, mira, és que això és tòxic. Per tant, he comprat això, que el gos no notarà la diferència, ell content i tu també.
Sí, vull dir que si estem a casa, és de nit, està tot tancat i li volem donar algo dolç nostre, al gos...
Què podem?
Una, la pastanaga es pot donar.
Ah.
Un bocinet de pastanaga i, a més, normalment li s'agrada perquè és dolç, eh?
Ah, doncs mira.
Vale? Un bocinet de pastanaga està correcte i un bocinet de poma també pot ser.
Però quan dius un trosset... No vols dir una pastanaga sencera, entenc,
home,
no?
Home, si és un gos gran, si és un pastor alemany, se li pot donar.
Vale.
Però si ho fem com si fos un premi, millor donar-li a bocinets, encara que se l'acabi menjant tot, eh?
Ja.
Si és un gos gran,
poc
però li anem donant poc a poc, que sembla que s'ho fan gaudir més,
sí,
no?
Sí, correcte. Doncs ja ho sabeu, eh? Ve la castanyada, a part de que no podrem sortir de casa, com el que diu, però clar, si estàs a casa i tens gos... a part de treure-la a passejar, que això s'ha de fer, eh? No li restringiu això al pobre animal, que només li faltaria això, no sortir al carrer, doncs res de que caigui un panellet accidental de la taula, eh? Que això, si hi ha un gos per allí, no tocarà terra. Per tant, no... proveu amb una castanya, no ho sé. Tampoc els hi va bé, eh? Però a veure si quin paper fan amb una castanya.
I una altra cosa vull dir, si s'ha empatxat el gos per lo que sigui, sisplau, no el mediqueu.
Això també.
No el medico vosaltres, truqueu-nos.
Doncs no, mira, aquest és un d'aquells supòsits que sí que pots fer en el telèfon, 973-266-388. Tu truca, i ells et preguntaran, depèn del que contestis, et diran, escolta, agafa el gos i vine cap aquí, o, pues, escolta, dona-li això i paciència.
Exacte,
que ja està.
Però no li doneu, si no sapigueu, no li doneu res,
clar
millor
sí.
Truqueu.
Doncs des d'Anadon Veterinaris, la infermera veterinària, la Imma Sabater, que ens dona aquests consells, són cíclics, però ho hem de tornar a recordar, i el que he dit, hi ha llaminadures per gossos, ho tenen a Anadon Veterinaris, al carrer Segueria número 11, i és una bona manera d'ensenyar als petits de casa què poden i què no poden donar al gos. Això jo crec que també és una manera d'ensenyar-ho, eh? Imma, escolta, que tinguis bona castanyada, va.
Igualment, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem ja directes cap a la una, ens queden 8 minuts, però és que i aquesta setmana més que mai no podem deixar de parlar de salut i de nutrició. Ja saps que nosaltres ho fem sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, ¿cómo estás?
Oye, ¿aprovechamos el guión del año pasado o ha cambiado algo?
No, aprovechamos el guión.
Vale, a ver, castañas, ¿las que quiera o con moderación?
Las castañas, las que queráis. Recordar que es un alimento rico en hidratos de carbono, muy saludable, con muy saciante además, y es un, en este momento de castañas podemos ponerlas en el desayuno. Muy interesante, mucho más interesante que una palmera de chocolate, Ricard.
Sí, mira, hoy me han dado una palmera para desayunar.
por eso te lo digo.
Pero bueno.
Entre eso y las butifarras que nos llevan...
Oye, butifarras, mira, ayer comí otra también. Me han dicho, díselo que se va a reír. Bueno, después me pega bronca, es igual.
Pero te digo de verdad que unas gachas de avena con unas castañas por la mañana
que sí.
Es un desayuno súper interesante.
Además son del tiempo, que es lo que decimos siempre también.
No, más de temporada y más de la zona,
claro.
No puede haber. Unas castañas, Ricard, en una ensalada de castañas es riquísima, ¿eh? O sea, yo normalmente hago una ensalada con cogollos, anchoas, y hago una como si fuese una vinagreta con mostaza.
Qué bueno.
Y entonces en esta vinagreta de mostaza pongo castañas.
Oye, ahora porque estamos en la situación que estamos, pero... Cuando mejore la historia, ya vamos a tener que hablar para hacer un programa en directo haciendo alguna receta, ¿eh?
Total.
Pero con gente, y además con gente ahí, pero con gente ahí haciéndolo también, ¿eh? Que si yo me puedo reír de los demás, no solo de mí, ¿eh? Que si no... En fin, vale, castañas.
La castaña es clásico. Vale. Por favor, incorporarla durante todo este mes en la comida.
Cristian, boniatos.
el boniato, otra maravilla de la comida.
Vale, pero,
también
pero,
es una fuente de hidrato de carbono.
Pero no tanto como quiera, ¿no? Con un límite también.
Todo el que queráis. Ah. El boniato es un alimento súper saciante. No podréis comer mucho boniato,
claro.
Tampoco ya veréis.
Vale,
pero
vale.
Comer todo el que queráis. Súper fuente de energía para los niños, para los adultos. Ahora que estéis teletrabajando, si tenéis hambre y necesitáis comer algo, comer boniato, que enseguida vais a estar llenos, es de los alimentos más saciantes que existen junto a la patata.
Oye, ¿vale? lo podemos hacer de mil maneras.
Bueno, vamos, yo lo hago al horno, al micro, cuando no tengo tiempo al microondas, lo hago hervido, con la verdura hervida. Lo podéis hacer en una tortilla boniato, que es espectacular.
Pero, o sea, en sustitución de la patata. Tal cual.
La patata, o mezclado con la
o
patata.
Mezclado.
Si mezclado,
ah,
sí.
Oye, pues.
El batido, Ricard, un batido de leche con boniato y, por ejemplo, plátano.
¿Ah, sí?
Está maravilloso.
Ah, sí. Pues mira, sí, esto sí. No lo he probado.
Sí. O un batido, por ejemplo, de pera, boniato y leche.
Pero el boniato, pero como, pero crudo,
hervido,
o
hervido,
hervido, ¿eh?
Hervido,
ah, vale.
Sí, hervido, o eso que te sobran boniatos, ¿no?
¿Qué proporción le pones? ¿Poca?
Mira, pues yo normalmente pongo, para un vaso de leche, pongo un trozo de boniato, digamos unos 100 gramos, ¿vale? Como si fuese una patata mediana, ¿vale? Y una pera.
Ah.
¿Vale? Trituras, hirudo. Y te queda este boniato que os va a sobrar, pues a ver si podemos hacer algo de castañada, pero con que nos vamos a reunir con los cuatro que somos en casa y hacemos un poquito de castaña y boniato, si te sobra un poquito, ese boniato que sobra, no lo tiréis, no lo malgastéis, poner por la mañana un batido.
Uy, qué bueno,
súper rico,
qué bueno.
Súper bueno.
Vale, y ahora vamos con el último actor de la noche, que son los panellets. Aquí sí que ya no todos los que queramos, ¿eh?
Bueno, a ver, también te digo una cosa, que yo me como los que quiera, también. Lo que pasa también, Ricard, que yo no sé
ya, pero,
si hay alguien que pueda comer muchos panellets.
Pero es que tú quieres poco, pero igual yo quiero mucho.
¿Cuánto es mucho? ¿Tú cuántos panellets te podrías comer? Ahora haz esta actividad.
Mira, yo me podría comer tranquilamente 7, 8.
7, 8 panellets. ¿Sabes por qué te pasa esto, Ricard, seguramente?
¿Por qué?
Porque te lo metes a la boca, masticas dos veces y tragas.
Pues también, y seguramente.
Entonces, yo os aconsejo con el panellet disfrutarlo, comerlo poco a poco. Son maravillosos los panellets. Piensa que es harina de almendra, que
no,
es súper saludable.
Tienes toda la razón.
Tienen un poco de harina, tienen un poco de azúcar, pero no es un alimento que comamos cada día. Pero hacer el favor de disfrutar de aquel panellet, que os han tardado un montón de horas en fabricarlos. Y hacemos una mordida, no, esto pasa con los bombones también, Ricardo. Te metes un bombón a la boca
también.
Y traga.
Sí, es verdad.
Aguantar un poquito, disfrutar un poco de ese alimento. Claro. Cuando disfrutáis, le dais tiempo al cerebro a entender lo que está comiendo.
Oye,
y te aseguro, Ricardo, que no serás capaz de comerte más de dos.
Que no, tienes toda la razón. Panellets, mejor los tradicionales que ya inventos de sabores raros, ¿no?
Bueno, a ver, también...
Digo tradicionales porque el ingrediente, la materia prima, es más natural que no los que ya llevan, yo qué sé, chocolates, glacés y historias.
Sí, hay algunos que son más calóricos, que otros, y más ricos en azúcares. Yo hago unos de dátil, que funcionan bastante bien.
Sí, es verdad,
bien.
Cada año lo dices.
Está rico, sí. Entonces el boniato, la almendra con dátil,
pero...
y rosadito con piñones.
Pero eso es potente,
¿eh? Con azúcar.
Pero
bueno, no le pongo azúcar, no tiene
no,
azúcar,
mal, porque
el natural del dátil.
El dátil es muy dulce.
Pero no pasa nada, es un alimento real, por favor.
No, por eso te digo que no hace falta añadir azúcar, solo faltaría.
Están riquísimos, están muy buenos. Pero bueno, con que el panellet no es un alimento que se abuse de él porque es estacional, lo que os aconsejo es disfrutarlo, entenderlo. A ver cuántos pide realmente el cuerpo. Si tú te estás comiendo 7 panellets, te caes porque no los estás entendiendo.
No, seguramente tienes toda la razón, ¿eh? Ya que es como una celebración, bueno, este año, pues bueno, con la familia, oye, que tampoco es un drama. Con los que seáis en casa, es sentarse y tranquilamente, mientras vas hablando, vas comiendo y saboreando. Es verdad.
Exactamente.
Es verdad, ¿no? Y cambia, ¿eh? Cambia la cosa. A veces devoramos más que comer.
¿Tú me podrías decir a qué huele un panellet, Ricardo?
¿A qué huele?
Sí.
Hombre, pues depende de lo que sea. Los de coco, a coco. Claro, yo qué sé. Y los de almendra, a almendra.
Es muy buena, ha sido muy rápido, Ricardo. No se puede hablar con una persona muy inteligente.
O sea, olerlo antes de comerlo, ¿no?
Totalmente, forma parte del placer de comer, ¿eh?
Bueno, bueno, te lo compro, la verdad es que
venga,
sí.
Vale, venga.
Hem parlat amb el Christian Didier, en fi, el que ja sabíem, però anem a recordar-ho, i aquestes quatre coses noves, eh? Amb el Christian Didier, que és nutricionista, parlem amb ell de nutrició i de salut. Cada setmana, i aquesta doncs, amb el tema de la castanyada, evidentment no podíem deixar passar. Christian Didier, oye, nada, pasarlo bien por la castanyada, no te muevas, que van a cerrar a nivel municipal todo,
Igualmente, no te preocupes, que ya tengo las castañas, voy a ir para casa.
Ya lo tienes todo, buen previsor. Un abrazo, cuídate.
Gracias, cuídate, adiós.
És que no ens ha dit res que no sapiguem, però bé, s'ha de tornar a repetir i fer una mica nosaltres d'examen de consciència, a veure com ho fem. A mi se m'enriuen aquí a la ràdio, perquè és veritat. Jo tampoc ho dec de fer massa bé, però ens hem d'esforçar. Va, que arribem a la una, senyals horaris, busquem la darrera hora i després les escapades de Cope amb el David Velasco fins a les dues.